Venem a fer ara un especial des d'ara i fins les dues tot el que ha donat de si aquestes eleccions americanes a nivell de xarxes i comunicació digital. Anem a començar amb de què parla la xarxa.
Pop-up 5G. Crònica de xarxes. Tendències.
I aquestes són les etiquetes i paraules que han acaparat el trending topic les últimes hores. Aquest hashtag, aquest coixinet, US Election 2020, Election Day, Elecciones 2020, Elecciones 2020, Election Night, Estados Unidos, Trump, Donald, Biden, Bernie Sanders, Nevada, Florida, Wisconsin, Michigan i Pennsylvania.
O també Trump, així en bo, perquè els tuiters reien i deien que Ferreres, a l'especial de la Sexta, tota l'estona li deia Trump. I recordem que també pronunciaven així el seu cognom, el famós vídeo aquell, però Trump, fet per los tres de l'Havana, de què vam parlar fa uns dies, potser es diu així.
La guerra entre Trump i Twitter no ha tingut treva ni tan sols per la jornada electoral, al contrari.
A quarts de set del matí, Trump piulava: estem guanyant, però intenten robar les eleccions. Mai els deixarem que ho facin. Els vots no es poden emetre després de tancar les urnes. A Twitter li ha faltat temps per posar aquest avís. Tot o part del contingut compartit és qüestionable i pot proporcionar informació enganyosa sobre com participar en unes eleccions o en altres processos cívics.
Què han buscat els americans a Google Trends a les últimes hores?
Doncs mira, coses com ara 538, que és un lloc web d'anàlisi d'enquestes d'opinió, política, economia i blogs esportius. I un article concretament que diu: deixa d'actualitzar 538. 5 coses per llegir i una per escoltar mentre esperes els resultats. També tenen preocupació per com afecta la incertesa del resultat a les borses i a l'economia, pels resultats a Michigan i Califòrnia, i alguns noms propis han buscat també, com el del raper Kanye West.
De fet, ha estat tendència a Twitter el nom del raper Kanye West, que s'ha presentat com a candidat independent a aquestes eleccions.
Sí, després de votar piulava: Déu és bo, avui estic votant per primera vegada a la vida pel president dels Estats Units i és per algú en qui veritablement confio, jo. Evidentment, la xarxa s'ha omplert de memes d'ell, per exemple, amb els cabells de Trump superposats al seu cap, o de gifs, molts de la cantant Taylor Swift, amb qui té una guerra declarada rient, o bromes amb què no se'l pot descartar i que encara pot donar la sorpresa.
També s'ha parlat de l'anomenat Esquadró Demòcrata, que fa referència a 4 congressistes del Partit Demòcrata amb molt de carisma i que han tornat a guanyar els seus respectius estats.
Es tracta d'Alexandria Ocasio-Cortez, la congressista més jove, Rashida Tlaib, la primera dona d'origen palestí al Congrés, Ayanna Pressley, la primera dona afroamericana en representació de l'estat de Massachusetts, i Ilhan Omar, d'origen somali, una de les úniques dues musulmanes al Congrés. A totes quatre, Trump els hi va dir en un polèmic tuit, sense citar els seus noms, que si no els hi agrada Amèrica, tornin als seus països d'origen. I Omar, representant de l'estat de Minnesota, ha piulat: la nostra germandat és resilient.
Els resultats tan ajustats, malgrat algunes enquestes triomfalistes amb una victòria demòcrata, donen encara més vigència a un d'aquests fils analítics que tant ens agraden, de Dani Sánchez Crespo.
Aquest dissenyador de videojocs i experiències, professor universitari, divulgador, emprenedor i assessor, ja s'ho devia veure venir, i ahir va fer un llarg fil on analitzava per què, segons ell, els demòcrates han fet una campanya espantosa. Diu: ja que no han fet el que havien d'haver fet, veure per què va guanyar Obama i aprendre dels errors. Si guanya Trump, conclou, no haurà guanyat Trump, hauran perdut els demòcrates. I ja és la segona vegada seguida que la caguen, diu, amb exactament la mateixa estratègia. Això sí, com ens caiguin 4 anys de Trump, que Déu ens agafi confessats.
I finalment, hi ha hagut molts filtres a Instagram i a Snapchat, especials en aquesta nit electoral, i TikTok també ha jugat molts vídeos amb Election Day i fent conya dels escollits. Aquest, per exemple, està a punt de fer una creu a Trump, aquest vídeo, a Biden, i finalment tria una altra cosa. Escolteu-lo amb aquesta música. Aquí no el clica, aquí no el clica, i finalment el lloc que posa Others posa Britney Spears, també com a presidenta. Hi ha hagut molta conya amb les possibilitats, doncs, d'un altre escollit que no fos ni Biden ni Trump, a través de la xarxa, sobretot de TikTok, que també ha jugat en aquestes eleccions. Les xarxes ha parlat de tot això i ara volem parlar amb Miquel Pellicer, periodista, autor de la comunicació a l'era de Trump, editor del blog Trump La Mèdia i director d'innovació digital d'Interprofit. Hola, Miquel, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Bé, quantes hores portes davant les pantalles per seguir aquestes eleccions?
He perdut el recompte d'hores, eh? Tinc les parpelles que la tinc en palillet, com escuradent.
Bé, quin seria el teu titular? Com ha estat aquesta nit?
Doncs ha estat una nit molt intensa. Ha estat una nit que d'alguna forma ens ha de fer donar compte que Trump no és una anècdota, que Trump té un entramat de propaganda política i un entramat doncs, de xarxes molt important i que d'alguna forma ha consolidat la seva gestió per una part dels nord-americans. És a dir, crec que Trump té arguments econòmics. És a dir, per què la gent ha votat Trump? Doncs perquè té arguments econòmics en quant a llocs de feina, percentatge d'atur, retallada d'impostos, que això s'ha de tenir en compte. Hi ha una part emocional d'un lideratge que ell exerceix de forma molt forta. S'ha centrat en el territori, és a dir, ha anat construint en les últimes setmanes doncs, una xarxa molt important, en els darrers anys, però òbviament en les últimes setmanes. Recorda que et vaig dir la setmana passada, dic, Trump està agafant la corba de l'estadi a gran velocitat. I et vaig dir, la seva potència actualment en la carrera de fons és molt forta, i efectivament. I després, coses molt clares, és a dir, ha fet una bona gestió de la comunitat, ha construït el que podríem dir, i que també n'hem parlat aquí en el pop-up, el seu exèrcit QAnon, i d'alguna forma és un especialista en la gestió del caos. És a dir, tot l'entramat de desinformació i d'aquesta estratègia vinculada a filtrar informació i d'alguna forma escampar-la, doncs també és un especialista. És a dir, un president que segons el Washington Post fa 50 o diu 50 mentides al dia o desinforma 50 vegades al dia, doncs algun rendiment li ha de sortir. És a dir, és un gestor nat.
Quedem-nos amb una cosa que m'interessa molt que m'expliquis, que és amb el tuit de la discòrdia, que ha estat el tuit de la matinada. Twitter segueix etiquetant i limitant els tuits de Trump per la situació de les Big Tech i en particular de les companyies com Facebook o Twitter. Tu dius que canviarà. Què passarà amb això que jo anunciava ja al principi, amb la secció 230? Explica'ns això. Què passa amb aquesta llei de decència de les comunicacions?
La secció 230 de la llei de decència de les comunicacions és una secció que eximeix a les xarxes socials de la seva responsabilitat respecte als continguts publicats pels seus usuaris. Aquesta és una secció que tant Biden, però sobretot Trump, volen canviar. I d'alguna forma és un toc d'alerta i un toc d'atenció cap a les Big Tech i en particular cap a empreses com Twitter, que efectivament ha anat etiquetant i ha estat d'alguna forma esborrant o semiesborrant tuits del president. És a dir, en l'hipotètic cas que Trump renovi la seva presidència, o sigui reelegit, doncs un dels seus cavalls de batalla serà doncs, el seu paper o d'alguna forma com gestionar les sensacions que té Trump respecte a Twitter i respecte a Facebook, per exemple. No només sobre un aspecte que si fixes en els últims dies, el tema TikTok i el seu plantejament de Xina s'ha esborrat, és a dir...
Sí, ha desaparegut.
Ha desaparegut, saps? Són coses que, quan parlem de cortines de fum i que Trump sap crear-les molt bé, doncs TikTok ha estat clarament una cortina de fum. I en aquest cas, el que et dic, la secció 230 de la Llei de Decència de Comunicacions és un tema pel qual les Big Tech es poden veure influenciades o condicionades en una hipotètica gestió del president Trump.
Clar, és a dir, que això no està aprovat, ells creuen que és per prevenir la censura digital, creuen que això que hauria fet avui Twitter de marcar com a enganyós el tuit que ha fet Trump ho consideren com censura i volen que s'aprovi això perquè tothom pugui dir el que vulgui a través de les xarxes, no?
Exactament. I després, doncs, bàsicament, Trump el que està intentant gestionar és tota aquesta part clientelar que té amb les empreses. És a dir, les bones relacions aparentment que té amb Facebook doncs no les té respecte al que pot ser Twitter. I d'alguna forma està construint aquest entramat que d'alguna forma no li és favorable. És a dir, tot l'entramat de Silicon Valley no és un entramat favorable republicà. I per tant, empreses com Facebook o fins i tot Oracle li serviran doncs, per apuntalar en el cas, perquè això està molt en l'aire, en el cas que sigui reelegit com a president dels Estats Units.
Abans apuntaves Quanon, el grup conspiranoic, tindrà un seient al Congrés, no?
Sí, tindrà un seient al Congrés amb la presència de Marjorie Taylor Greene. Aquesta és una congressista republicana per l'estat de Geòrgia que en aquestes eleccions, a banda de les presidencials, també ha aconseguit un seient. I també et dic que un altre nom que en el sector republicà sona molt fort és el Madison Carthor, que és un jove republicà que ha guanyat per Carolina del Nord. És el republicà més jove elegit mai en el Congrés. Té 25 anys i és d'aquestes promeses que haurem de seguir. Serà possiblement, fixa't tu, que jo crec que els mitjans de comunicació la confrontaran amb una persona que coneixem ben bé, que és l'Alexandria Ocasio-Cortez.
L'Alexandria, sí, la AOC a les xarxes. Bé, per acabar, Miquel, tu dius que hi ha unes paraules senzilles i tendres que defineixen els dos candidats. No sabem quin serà el pròxim president dels Estats Units, però tu, de Biden, el que li destaques és la confiança, la paciència, la fe. Serien els tres adjectius, no?
Sí, al final, en la primera hora del matí d'aquí a hora catalana, aquesta intervenció de Biden i aquesta intervenció de Trump han estat marcades per aquestes paraules clau. En el cas de Biden, parla de confiança, parla de paciència, parla de mantingueu la fe, i en el cas de Trump ha estat molt més bèstia. Ha fet servir paraules com robar, frau, vergonya, guanyar i tristesa. Comparativament, doncs són dos estils. Òbviament, haurem de parlar segurament del paper, com dèieu abans, del paper del Partit Demòcrata en aquesta campanya electoral. Però és evident que els dos estils estan confrontats de forma molt clara i d'alguna forma ho hem vist amb aquesta campanya electoral. Ja et vaig dir que Trump havia d'arriscar moltíssim per consolidar la seva posició. És a dir, aquest any ha estat molt complex per ell i per molts nord-americans, però realment Trump ha fet una estratègia agressiva que d'alguna forma li ha servit per tenir els seus fruits. Veurem doncs si uns fruits definitius.
En seguirem parlant. Moltíssimes gràcies, Miquel Pellicer, per aquesta anàlisi. Molt interessant el tema de la secció 230. Fem un parell de minuts de publicitat i parlarem del que han invertit en campanya electoral. Trump i Biden haurien invertit gairebé 200 milions en publicitat, concretament a Facebook. Ara ens ho explica el Xavier Tomàs.
Al món digital, internet i xarxes socials. Posa-lo una altra vegada, la cinquena temporada. Benvingut al món digital, en format audiovisual. De la una a les dues, novetats que porten cua.
Programa Tendències a les xarxes socials fent anàlisi de comunicació digital i xarxes d'aquestes eleccions que hi ha hagut avui als Estats Units. Aquesta cançó d'Ariana Grande ha entrat directament al primer lloc de la llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. És el cinquè disc que Grande aconsegueix col·locar directament el número 1 de la llista. Tot un rècord sense precedents. La cantant va llançar el videoclip d'aquesta cançó només unes hores després de l'últim debat televisat entre Donald Trump i Joe Biden. En el clip es recrea com seria la vida a la Casa Blanca si ella fos la glamurosa presidenta dels Estats Units. Anem a parlar amb el Xavier Tomàs, que segurament ha vist un dels, diríem, vídeos més virals amb muntatge que ha fet Trump amb aquesta cançó. Xavier Tomàs és expert i assessor en estratègia digital. Hola, Xavier, com estàs?
Hola, Mariola, com estàs? Bon dia.
ha estat clarament la cançó de tram, eh? El Village People i uns quants
I
balls tant, i aquestes
tot
coses
que
fan.
No? No ha sigut un spot, ha sigut només un vídeo viral, eh? I també
que fort.
Si m'ho permets, per posar en evidència que Biden, que és gran, però encara més que Trump, no? És a dir, comparant la joventut, entre cometes, de Trump, no? Amb la bellesa de Biden, sí, sí.
Per tant, amb tu volíem parlar dels spots i de la importància de Facebook també en aquestes eleccions. Deies això, això és un vídeo viral, però pel que fa a spots, tu n'has destacat dos, no? Un primer sobre què?
Sí, mira, jo poso un exemple, si m'ho permets, del fracking. T'explico. Mira, a Pensilvània i a Michigan, són dos estats on hi ha molta gent que treballa amb el fracking, d'acord? I, per exemple, Trump ha fet un vídeo, d'acord? Que es veu la típica dona de 50 anys amb la seva pick-up, que va treballar al fracking, no? I mentre s'intercalen, per exemple, missatges de Biden en contra, d'acord? Un missatge que ha acabat, i es deixa a Pensilvània i Michigan, que són els estats que estan en disputa, no? I davant això, Biden ha fet només un banner, d'acord? Dient que ell no hi està en contra. És un exemple, si vols, petit, però molt simptomàtic de fins a quin punt cadascú usa les xarxes, perdona, la públic, a nivell diferent, i també pot ser, això explica perquè ara mateix, per exemple, Pensilvània i Michigan estan més vermells que no pas blau.
Clar, o sigui, han fet una inversió, tu dius que els spots han canviat molt d'ara fa 4 anys, no? Que ara són molt més curts i molt més ràpids. Quin ha sigut el principal canvi d'aquests anuncis electorals?
Clar, pensa, Mariola, que portem tota la setmana dient, no?, que la gent vota molt diferent, no?, i en funció de l'edat, del sexe, de la raça, de l'estudi, no? I clar, i si tu vols arribar només a gent que té poca formació, molta formació, treballa d'un sector o altre, o té una raça o altra, no hi ha cap eina millor que fer-ho que les xarxes socials, no? I per tant, el que abans eren spots de televisió i que alguns eren famosos, si ho penseu, va, ara no hi ha spots famosos. En el sentit de que el més efectiu és fer un missatge curt per exemple, la població negra, altre per a les dones, no? Perquè això, i el que abans eren spots genèrics a televisió, s'ha convertit ara en microvídeos en publi a xarxes.
Clar, en microvídeos, en publicitat a xarxes. T'has passat un rànquing de les xarxes socials dels Estats Units i dels usos, no? La primera posició, amb un 73%, és per YouTube i la segona és per Facebook, amb un 69%.
Sí, sí, això aquí xoca, no? Però pensa que quan incloc Facebook, també incloc Facebook Messenger, que és el WhatsApp d'allà, perquè allà WhatsApp és una xarxa social gairebé anecdòtica, no? I en canvi aquí té molta audiència. Per tant és això. I a part YouTube ha crescut, Mariola, bàsicament amb el confinament, tot el que és contingut de streaming s'ha disparat. Això també passa aquí a Catalunya, no? I per tant això, i a més, la gràcia que té Facebook és que com és Facebook i Instagram, són xarxes que tenen moltíssima audiència, la segona i la tercera als Estats Units, per exemple, que a més són les xarxes que més saben de nosaltres, amb el qual se combina arribar a molta gent i arribar de forma segmentada. I a més,
clar, YouTube 73%, exacte. Facebook 69%, Instagram 37%, Pinterest 28%, sí? I Twitter 22%. 22%. O sigui, més Pinterest que Twitter als Estats
Això
Units.
Això per aquella gent que diu que Trump guanya gràcies a Twitter, veurà que no. És a dir, per el vot en disputa de col·lectius negres o de dones, etcètera, no és un tema de Twitter, és un tema de publicitat segmentada en aquells col·lectius concrets que viuen en aquells comtats concrets d'aquells estats concrets, no? I aquí també una cosa curiosa és que, com heu dit moltes vegades aquí al pop-up, la normativa americana sobre privadesa de dades és molt més laxa que no pas europea. Què vull dir amb això? Que si aquí ja sabem moltes coses dels votants, als Estats Units encara més, i per tant allà encara s'utilitza d'una forma més descarnada, si m'ho permets, saps? Aquesta publicar-se's perquè la llei permet fer molta més segmentació, per exemple, per raça, o, per exemple, per nivell de renda, que aquí a Europa no es pot fer.
Per tant, et refermes amb el tema que Facebook encara és molt important pel que fa als partits polítics, no?, aquesta segmentació.
Oh, sí, sí.
I jo deia això, que hi ha molta gent pro-Trump a Facebook.
Exacte, i a més, Mariola, per exemple, que Facebook la setmana passada va prendre resultats, ho ha explicat el programa, la gent que deixa Facebook se'n va bàsicament a Instagram i, per tant, no surt del seu univers, no? I per tant, un exemple, per exemple, saps que als Estats Units, per a votar, has de demanar abans el registre, no? Pots apuntar un dia abans, no? Aquest registre, és a dir, una base de dades, els partits la tenen. I amb això que fan? Amb això que fan, ho pugen a Facebook i fan anuncis demanant, per exemple, diners o demanant, per exemple, voluntariat o trucades, només a la gent que saben que està registrada com a votant del seu partit. Cosa que aquí no es pot fer, és a dir, aquí no sabem els votants de cada partit, i molt menys encara, oi?, fer anuncis només a ells. Allà sí que es pot, i per tant, allà la Publi no és només per a canviar vot, evidentment també, sinó que és també el simpatitzant dels partits registrats perquè facin campanya, amb el qual té un doble sentit la Publi americana que no passa aquí a Europa.
Genial, molt entenedor com sempre. Xavier Tomàs, expert i assessor en estratègia digital. Xavier, moltíssimes gràcies.
Tu,
et seguim també a xarxes. I a vosaltres també moltes gràcies per la participació. Heu sigut molts els que heu fet avui al Kahoot i també us hem volgut parlar d'aquesta comunicació digital. Tornem demà amb moltes més coses. Gràcies, adeu.